Atenció, obriu bé les orelles, perquè avui en aquest programa us volem donar consells per evitar tenir problemes, sobretot els més comuns, als peus durant aquest mes d'estiu. Qui més o qui menys porta que si una tirita, que si s'ha fet mal tallant-se les ungles, que si li han sortit fongs perquè ha estat a una piscina municipal, molta gent no fa servir el calçat adequat. Doncs avui en parlem amb l'Olga Manyer, que és podòloga del Col·legi de Podologia de Catalunya. Olga, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Montse.
No t'hi fixes tu, amb això de la gent amb les tirites, sobretot amb les sabates quan canviem de l'hivern a l'estiu, no? Això és molt habitual.
Sí, la veritat és que per defecte professional, com dic jo, sempre em fixo molt amb els peus de la gent, amb com els tenen, com els porten, si hi ha cures, si hi ha ferides. És una cosa que sembla que va implícita amb la professió i ens fixem molt en aquestes coses i sí que és veritat que amb el canvi d'estació doncs hi ha cosetes que van sortint i que sempre és bo prevenir-les.
En general tenim poca cura, no? Poca salut dels nostres peus amb la importància que té pel nostre cos, això.
Sí, jo crec que tenint en compte que és una estructura que ens subjecta durant tot el dia, des de que som petits ens comencem a caminar, ens llevem al matí i estem caminant fins que ens anem a dormir, s'ha de tenir molt en compte doncs, molts aspectes que a vegades dius, bueno, si no em fa mal, tiro endavant, com és el calçat, el tipus de calçat, la mida ajustada del calçat, que s'adapti al nostre peu, les nostres necessitats. No tothom té els peus iguals i fins i tot entre nosaltres mateixos el peu dret i l'esquerra no són iguals, no són simètrics, per sort. Aleshores, sí que és veritat que moltes vegades hi ha coses que no es tenen en compte perquè ens en recordem, com diu la dita de Santa Llúcia quan plou.
Exacte.
Quan ens fan mal els peus, anem al podòleg i a vegades hi anem una miqueta tard.
Fer un estudi del peu seria interessant, no?, que ens ho féssim tots, també per saber si hem de portar plantilla, si no, perquè jo veig moltes persones que pateixen dels peus. Mira, sense anar més lluny, la reina Letícia, que té aquest problema al peu i que sembla ser que des d'aquella s'ha baixat dels talons i porta aquestes sabates més còmodes. Molta gent ha pres una mica de consciència, no?, d'allò que té la nostra reina.
Sí, és cert que un calçat inadequat durant un temps més o menys prolongat evidentment pot afavorir que es formin deformitats. La deformitat com a tal pot ser inclús que tingui algun component genètic, perquè el que heredem és la forma dels nostres ossos, dels nostres pares o dels nostres avis. Llavors, si tu tens un peu amb una certa predisposició a tenir una deformitat i a més afegeixes un calçat inadequat, com és en aquest cas l'ús de talons excessius, perquè tot el que passa de 5 centímetres es considera que ja és un pèl massa perquè un 65% del cos es desplaça cap endavant, fa que tot el que és l'avantpeu, que és la part que forma, diguéssim, els dits i tota la zona on està el galindó, el juanete, que tothom
sí,
coneix,
sí, sí.
Vagi més comprimida i llavors, com que normalment acaben en punta, afavoreixen molt més aquesta deformitat. No és una regla matemàtica, és a dir, no vol dir que tothom que porti sabates de taló hagi d'estar patint o pateixi en algun moment de la seva vida l'aparició d'un juanet o d'un galindó. Però si tens una certa predisposició, la forma del teu peu també ho afavoreix i a més el calçat no ajuda, doncs anem sumant punts i al final la deformitat pot aparèixer. Ah. En el moment que baixes aquest taló, li dones més amplada a la zona de davant, moltes coses, evidentment, si s'ha format un galindó, no es cura perquè tu baixis dels talons, però sí que és veritat que la sintomatologia, el dolor, la problemàtica a nivell de durícies, d'ungles clavades, d'ulls de poll entremig dels dits o fins i tot a les puntes dels dits millora.
A mi un dia em va dir un podòleg, em va dir, Montse, tu mai fas servir talons, no? I li dic, no, perquè ho sap. Diu, perquè no tens els peus en garra, diu, tens els dits superplans.
Ah, exacte, perquè quan un porta talons, com que ha d'anar encongint els ditets, perquè clar, el pes es desplaça endavant, ha de fer força amb els dits, és el mateix que portar xancla a l'estiu, que és un dels grans problemes que tenim a l'estiu. Les xancles, les sandàlies molt obertes o que tenen només un punt de recolzament, com és aquest cas, les sabates que tenen la tira entre el primer i el segon dit, fa que perquè no perdis la sabata inconscientment, perquè això normalment tu no ho fas de manera voluntària, fas força amb els dits, com si els encongissis,
sí,
perquè és
sí,
la
sí.
manera de que la sabata no surti
volant.
Quan estàs fent el pas. Vale? Llavors, jo sempre dic que abans que portar això seria preferible anar descalç, que el peu va molt més relaxat, però clar, pel carrer està clar que hem de portar una protecció.
Anar amb el, tu deies, 5 centímetres, que això és correcte, perquè anar pla total, com es va normalment amb les sabates d'estiu, no deu ser gaire bo, no? Perquè la circulació sanguínia no es deu produir gaire bé, no?
Sí, és important que hi hagi el que s'anomena la bomba d'impulsió dels músculs, que és el mecanisme que té el nostre cos quan nosaltres fem un pas de propulsar la sang que ha arribat als peus perquè torni cap al cor, que és el sistema venós. Aleshores, sempre parlem que és bo que hi hagi una diferència d'alçada de menys un dit entre el taló i la part de davant. Primer, perquè afavoreixes biomecànicament la manera de caminar i també perquè l'impacte no és tan dur. Ens passa moltes vegades a l'estiu que gent que porta sabata molt plana, tipus el barca, o soles molt primetes, o fins i tot espardenyes d'aquestes d'espar que es posen molt ara a l'estiu, són molt dures. Val? Llavors, quan tu recolzes el peu, el primer que fas amb l'impacte del taló fa que aquesta repercussió sobre el taló ens acabi donant patologies com una talàlgia o fins i tot que problemes com un esperó, un espolón calcàneo, que tothom coneix, m'ha salit d'un espolón,
sí,
vale?
Tingui
una clínica més aguditzada perquè hi ha una inflamació al voltant d'aquesta zona per l'excés de pressió. I el que comentaves abans, Montse, perdona, del tema de les exploracions, seria bo, igual que seria bo que anéssim un cop a l'any al dentista o dos, que anéssim un cop a l'any al ginecòleg, que anéssim un cop a l'any al cardiòleg, per fer com un xequet. El podòleg també és una figura que hauria de formar part d'aquestes visites periòdiques com a mínim anuals. Per què? Pues perquè els peus estan sotmesos a molta pressió, hi ha petits canvis que amb un bon tractament i un bon estudi ens poden dirigir a tractaments primer més senzills però que després poden ser necessaris ja en situacions en què hi ha molt de dolor. Llavors, com a caràcter preventiu sempre és bo determinar, doncs mira, tens un peu que ara no perquè no et fa mal, però és que potser d'aquí 10 anys portaràs plantilles o d'aquí 12. Quan tu tinguis dolor, ens ho dius. Però ja el pacient sap que té un peu que ha de cuidar.
Clar.
I no esperar quan ja anem tard, saps?
Antigament, Olga, el que eren les sabates ortopèdiques eren horroroses, t'ho dic, perquè la meva germana cada cop que li portaven unes noves eren de lo pitjor, però avui en dia es pot portar aquesta plantilla a les sabates. És millor l'hivern, perquè a l'estiu com portar una plantilla?
Sí, es pot. Avui en dia comptem amb professionals del calçat que es dediquen a peu delicat, a sabates per plantilles, i llavors, per sort, han millorat molt l'aspecte estètic del calçat que ha de portar un tractament ortopodològic. Hi ha un tipus de sandàlies, sobretot per les senyores de l'estiu, perquè són les que més porten sandàlies, que tu pots treure la palmilla que porta dintre i tenen una mena de cassoleta que permet incloure la plantilla ortopodològica, vale? El tractament que nosaltres fem,
sí,
de manera que no es veu i el pacient pot portar el tractament sempre. En relació als nanos, per exemple, si porten el tractament ortopodològic doncs des del setembre fins al juny, dius, bueno, si al mes de l'estiu no els porta, doncs, bueno, entre cometes, fas una miqueta la vista grossa, perquè el nen la meitat del dia va descalç, està a la piscina, està a la platja, tampoc porta una sabata dient. Però per sort és cert que avui en dia el calçat ha millorat molt i podem portar el tractament ortopodològic pràcticament en qualsevol calçat tenint petites coses en compte. És a dir, tu no pots comprar un calçat que et vagi just ja d'entrada, sinó que has de comprar un calçat que et permeti una certa comoditat. Exacte. I si tens un tractament ja fet, has d'anar amb el tractament, col·locar-lo en el calçat, provar-te-li que vagi bé. I si no el tens fet, sempre aconsellem que es compri el calçat per portar un tractament ortopodològic posteriorment a tenir el tractament.
Molt bé.
És a dir, no compres primer la muntura i després fas el vidre, sinó que has de comprar una muntura en funció de la graduació que necessita el vidre de les ulleres.
Bueno, pensem en, ara parlem que estan parlant de sabates i dèiem abans de les ferides, les típiques tirites amb el canvi de sabates. Tenint una higiene adequada, podem estalviar-nos tenir aquest tipus de ferides i escollint, imagino, el material idoni pels nostres peus, no? Perquè jo quan veig gent que porta sabates que no són de pell, dic, mira quina sort, no? Però jo sempre, sí o sí, de pell.
Sí, és preferible sempre utilitzar productes naturals. Tot el que són resines, plàstics, sempre fan suar més al peu. El peu rellisca, i si un peu rellisca amb un calçat fa que hi hagi més fricció, si hi ha més fricció es formen més durícies i més ferides. Ara és molt típic que quan la gent passa del calçat d'hivern, que va el peu molt protegit, amb el mitjó, al calçat d'estiu, que rossa directament la pell amb l'estructura interna de la sabata, es fan llaguetes, es fan ferides, es fan talls. És molt, molt, molt important cada dia fer una revisió dels peus, mirar que no hi hagi cap zona vermella, que no hi hagi cap ferida. En el cas que això sigui, doncs s'ha de fer un tractament. Normalment, segons com sigui la ferida, potser amb una miqueta de topiònic o de povidona, que és el nom que la gent el coneix, el iode de tota la vida, perquè assequi la ferida i faci un efecte desinfectant i sobretot protegir aquella zona perquè aquella ferida no vagi més seria suficient. En altres casos, si ja s'ha fet una bullofa o s'ha fet una lesió que s'ha infectat perquè el peu, per molt nets que siguem, es considera zona bruta perquè és una zona que sua i està en contacte molt proper al terra,
sí,
doncs seria fer algun tractament amb pomada antibiòtica sempre i quan estigui aconsellada per un professional sanitari.
Ah.
Perquè, clar, tampoc podem fer autocures que després...
Sí, sí. Millor és pitjor el remei que la malaltia, no?
I a nivell de materials, home, jo personalment, i aquí parlo com a Olga, professional, defujo molt de les tirites tipus plàstic, de les tirites de... que són d'un format en plàstic o d'un format en tela, perquè són excessivament, en un cas, poc maniobrables, vale? Perquè el plàstic no el pots dominar tu per on vols, i per posar una tirita entremig dels dits acabes fent moltes arrugues i et surten més ferides afegides.
Sí.
Les de tela s'enganxen molt. Llavors hi ha un material que és hipoal·lergènic i és transpirable, que és el que fem servir molt els professionals sanitaris i amb moltes cures, inclús amb infermeria, que és... La marca comercial és el Mefix, Omnifix i Pafix, però n'hi ha diversos, que és un material més de cotó, perforat, que s'adapta moltíssim, que inclús té un component elàstic i que evita l'aparició d'arrugues en la cura, evita que es facin friccions amb altres zones que potser abans estaven bé i ara s'han vist, o fins i tot el plàstic que ens faci el que se li diu una oclusió, que quan te la treus la tirita la pell està blanca, macerada, com si haguessis sortit de 3 hores a la piscina.
Efectivament. Sí, sí, certament. Escolta'm, ara que parlaves de piscines, els fongs són més habituals ara a l'estiu, no?
Sí, els fongs són habituals, bueno, són habituals tot l'any. El problema del fong, parlem de fong a la pell i fong a la ungla, són diferents. El fong que apareix a la pell, que normalment es coneix com a tinya pedis, té diferents variants. Aquest té un tractament determinat i sí que és de fàcil propagació per contacte. Val? El fong de la ungla normalment va més relacionat amb la utilització d'algun instrument que hagi estat contaminat prèviament. És a dir, si a casa algú té un principi de fongs amb una ungla, resulta que tothom ens tallem les ungles amb les mateixes estisores o alicates, ens ho podem contagiar. Val? No és tant pel contacte. El que passa que sí que és veritat que espais humits i espais amb calor, vale? Calor i humitat, és un espai meravellós perquè el fong fa festes.
Uh-huh.
També és cert, si tu et dones un cop amb una ungla i aquesta ungla es debilita, el fong que forma part de la nostra flora corporal pues aprofita i diu, ui, aquesta és la meva, s'ha debilitat la ungla, a partir d'aquí començo.
Clar.
Problema del fong a la ungla. No dona sintomatologia, per quan la gent se n'adona que té la ungla lletja, com diria, quan es treu les sabates a l'estiu, i el tractament són lents, són tractaments lents que requereixen molta constància per part del pacient.
Uh-huh.
En la majoria de casos milloren, però és molt, molt, molt important la constància.
Escolta'm, no puc acabar aquesta conversa amb tu parlant de com s'han de tallar correctament les ungles. Avui en dia, escolta'm, tires una pedra i surten 50.000 llocs on et tallen les ungles. Bueno, tallen, sí. Entre cometes, ja m'entens.
Sí.
Si me les tallo jo, amb tisores, amb corta, talla ungles, i com me les tallo? Quadrades, rodones, piramidals? Sí. Perquè clar, és que n'hi ha...
Sí. Mira, hi ha moltes situacions i cada una té les seves característiques. Nosaltres treballem molt en tenalles, i tenalla més aviat recta. Per què? Perquè la forma correcta de tallar l'ungla la podem donar nosaltres a mesura que anem fent els diferents tallets sobre la làmina. ¿Vale? Problema per mi dels tallaungles. Acostumen a tenir una forma determinada, ¿vale? Que llavors això afavoreix que l'ungla no es pugui tallar recta i vagin fent punxes, espícules.
¿Vale?
Aleshores això, tant si és en el centre de l'ungla com si és en els costats, pot provocar un problema. L'ungla per defecte i per definició nosaltres sempre aconsellem que es talli recta. Aleshores, què passa amb les cantonades? Si jo deixo una ungla recta a la cantonada, si després em donen un copet, aquesta punxa em pot fer mal. Sí, hi ha un petit truco que jo els dic als meus pacients, que és que agafin una llima i a la cantonadeta li passin per rematar aquesta cantonada, que quedi un pèl més rodoneta, vale? Sense ficar cap instrument de tall als costats. El problema el tenim quan tant tisores com tenalles intentem ficar-ho en el canal que diem nosaltres, que és als costats de les ungles, per intentar-la fer rodonida, perquè normalment l'ungla és més gran del que es veu. Arriba més avall. I llavors, si no ho talles bé, que nosaltres també, fins i tot, tenint el peu de cara i fent-ho amb coneixement, hem d'aprofundir bastant, si et deixes una punxa, es converteix en una mena d'arpó.
Clar, clar,
perquè l'ungla continua creixent
i,
i això es va clavant.
Clar.
I llavors és quan la gent et diu que té l'ungla clavada i les conseqüències que es poden arribar.
Molt de mal.
El consell és ungles rectes, preferiblement. Les mans sí que es tallen rodones, els peus no. Rectetes i les cantonades, per no provocar dolor,
la llima.
Una llima
molt
i
bé.
Polir perquè no ens quedi aquest angle recte del tall, sinó que difuminem una miqueta.
Molt bé.
I sobretot, 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 evitar al màxim introduir cap mena d'instrument de tall o de punxa a la zona dels canals.
Que s'infecta això.
Perquè això pot ser un problema.
Escolta'm,
sí.
Podríem estar parlant hores i hores, Olga. T'expliques també que és una meravella. Al Col·legi de Podologia de Catalunya teniu a la plana web alguns consells i tal? Ho dic per la gent que ens estigui escoltant.
A la pàgina web hi ha un apartat que és dels col·legiats, hi ha un apartat que és dels usuaris, que allà poden trobar cosetes, i si no, tenim la revista de Podologia, que també té accés a través de la web, on hi ha articles que es van publicant i de més.
Molt bé. I si no, davant el dubte, escolta'm, el podòleg, que per
sempre,
això esteu.
Sempre, sempre. Preferiblement, jo inclús crec que sempre és bo fer una visita, inclús si tu et vols fer un tractament estètic amb un centre d'estètica, que no estem enfadats ni estem renyits sentit, vull dir, tots som importants, però sempre és bo que primer et vegi un podòleg i faci un tractament correcte i un tall correcte de les teves ungles i després puguem accedir a una part estètica. Si un professional detecta un problema de fons, segurament et dirà, jo no em pintaria les ungles perquè se't posaran pitjor. Si tens una ungla clavada, és millor tractar-ho abans de que pugui anar més. Si la pintem, la posem maca, però tot el que té ho amaguem a sota.
Sí, sí, i després, que és un altre dia ho parlarem, el tema de les ungles, les pintures aquestes permanents, que escolta'm, d'un i do, com deixen després les ungles, però això seria, figues d'un altre paner, que en continuarem parlant. Escolta, Olga Mañé, podòloga del Col·legi de Podologia de Catalunya, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. I mira, ara m'han entrat ganes d'un massatge als peus, una, saps allò de reflexologia podal, que mira...
Sí, el que passa que això ja és una vertent una miqueta diferent.
Sí, sí, però donaré el que fos, ara donaria el que fos, que em tallin les ungles i que em fa... Oh, oh, no vull pensar-ho.
Bueno, és important portar els peus ben cuidats perquè...
Me diu molt de la persona.
És fonamental per poder evitar molts problemes.
I tant. Olga, gràcies, bon cap de setmana i bones vacances.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Un petó, adéu-siau.
Adéu.